I què és el que passa i què és el que et diuen quan tu vas a veure la policia? Et diuen, escolta'm, intento resoldre, dóna'ls-hi 1.000 euros i que se'n vagin. Bé, doncs, escolti'm, és que això no funciona.
Oye, alcalde.
Sí, sí, és que al final l'experiència que tenim aquí...
És així, és un alcalde.
És problemàtica familiar.
Clar.
Problemes d'herència. Ocupen uns delinqüents i al final extorsionen el propietari. O sigui, si no els hi dones diners, no se'n van. O igual, canvien el pany, aquesta casa la venen a una altra família, a una altra persona, a un altre delinqüent, i aquí van extorsionant el propietari fins que els hi paguen una quantitat de diners, i això al final és un negoci, és una màfia. I aquí, a part d'aquest negoci, ja tot el que es munta al voltant. Si hi ha una vivenda, doncs plantacions de marihuana, tràfic de drogues i també delinqüència al voltant de la zona que estan allà ocupant. No?
Alcalde, continuem parlant. Gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món Arracú i sort, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Són les 11 del matí.
Jo invito algú a mirar algun vídeo de Desocupa per veure de quin tipus d'ideologia i quines formes d'actuació estem parlant. Vull dir, no, és que,
és que jo crec que una cosa
no,
és...
Crec que no us feu càrrec del que estem parlant. No, crec que no
us feu càrrec. Jo crec que la ideologia de l'empresa ha de quedar al marge.
No, he dit...
La ideologia sí, però l'altra cosa són les mètodes.
És una altra cosa.
Són les 11 tocades.
Un moment. Estem d'acord, Xavier, estem d'acord.
Per favor, s'ha contratat aquesta una alcaldia de Junts i del PSC, m'és igual, de Junts i del PSC, que estan parlant ara mateix de desobediència civil, de no sé què, de tot sé què. En aquests moments s'estigui plantejant aquest tipus de mètodes que són, ja ho ha dit, són preventius. O sigui, realment el que s'està contractant és la por. Això és el que s'està contractant. Ho ha dit molt clarament l'alcalde. Em sembla claríssim de quina forma de govern i quina forma de solució de problemàtiques té. No vol dir... Sí, esclar, és que, bueno, invito a l'audiència a mirar els vídeos d'aquesta gent i ho entendran tot.
Les 11. Què, Pere Maria?
En perfecte set de revista, com sempre.
Vinga, fos-hi.
Aquesta irritació... No pot parlar ningú, eh? Ja s'ha acabat el torn dels tertulians. Aquí només pot parlar el director del programa, que és el Basté, i la resta callats.
Per cert, Ramon Bertolí, pots venir un moment, si us plau, perquè el Francesc Marc Álvaro et vol conèixer. O sigui, ha arribat que volia conèixer Ramon Bertolí, Francesc Marc Álvaro.
Aviam, hi ha un gran misteri, a part de qui és el Bertolí, i aquest sí que no el resoldrem avui. Què renassos passa al Departament d'Interior i dins els Mossos? Avui l'artista convidat, l'exconseller Miquel Samper, que la va liar dilluns aquí a la tertúlia, i potser semblava que volia entrar per rebaixar una mica el soufflé, doncs no s'ha mossegat la llengua, ha fet una mena de ho tornarem a fer, el silenci davant de la seva denúncia cada cop que passa fa més prova, jo tinc el coneixement que tenen els periodistes, i aquí ha saltat el Francesc Marc fent-li observar que no és un periodista quan és conseller d'Interior. També ha provocat allò tan clàssic de t'estimo molt, t'aprecio molt, ets un gran amic, el Samper, per part del Ramon Rovira, pum, i després ve la castanya. Que en aquest cas és, jo crec que dilluns et vas equivocar. S'allà de mi mujer és catalana i s'allà va Montserrat, Basté. La Concepció també està totalment desacord amb el que ha fet el Samper, però s'ho ha fet anar bé al començament de tertúlia per dir Puigdemont, ser fugó, no ha tornat ni tornarà. Que no sabem per què ho ha colat per aquí al mig de la tertúlia. Mentrestant, el Xavier Domènech ja està salivant i mirant el rellotge perquè se'n va cagant lleig a fer un món millor, concretament a la protesta Congrés Immobiliari contra el Fons Voltor. A les barricades! Cap allà. Ja els han tret, però bueno, tu ves cap allà. I això que hem començat parlant de temes com l'escalfor humana aquí al Parlament, l'ascensor de merda d'aquí, i Euskadi. Hem parlat d'Euskadi, del CUP, Puc Basc, i d'ETA, i de totes aquestes coses. Tornem una mica enrere. Bueno, amb aquest final del senyor, la polèmica de Premià, que a veure, que estem a 7 mesos de les eleccions municipals, eh? Ves que no hi tingui alguna cosa a veure, tot això. En fi, acabo amb un bon desig al Francesc Marc, que l'he dit a la Rosa Díaz, que en pau reposi. Ens consta que està viva, la senyora, eh?
Tu que ets el que dius sempre coses correcte. Fa servir metàfores...
Això ho incorporaré. En pau reposi ho incorporaré.
Tu ets el que has obert la metàfora entre la vida dels vius i els morts, i ara et queixes.
Tens tota la raó.
Tu que ets magicà, que adores la Santa Muerte...
3 punts per una bona rèplica a l'ull de por. I acabo amb el Samper. A mi, el conseller Helena, em sembla de cine.
Hola, Polls, què tal?
Heu vist, no sé si heu vist què ha fet Moritz, han reunit una quantitat bestial de persones per batre un rècord bestial també. I no és el rècord de més persones que es diuen Moritz 7, ni el de més persones ballant una sardana al voltant d'una Moritz, ni el de més persones abraçant un camió de Moritz 7. És el rècord de tas de cervesa més gran de tots, un rècord tan bestial com el sabor de la Moritz 7. Moritz 7, un sabor bestial.
Mira, Ramon Bertolí, et presento Francesc Marc Álvaro, si no el coneixes.
Hola, què tal?
Què tal,
Ramon?
Fem una cosa... Espera, deixa seure un moment, seu un moment, Bertolí, seu. Què tal?
No, a veure, et dic per què el volia conèixer.
Sí, digues.
Perquè primera hora del
matí... Saps què m'ha preguntat?
Què t'ha preguntat?
Si el matí a les 6 està guionat.
Ah, no està guionat, no.
Bueno, poc guionat pot estar perquè es passa la major part de l'estona sense parlar.
Avui?
Què fem?
O en general?
En general.
Sí, també. No, però això és aquest, o sigui, el Basté, que deixa aquells silencis, que sap que em posen nerviós, eh? Punyatero. Llavors, doncs, ja està. Què tal, Noemí?
Què tal, Ramon? Com vas?
Mira, aquí, estava allà muntant coses i m'han dit que per l'estudi. Dic, bueno, per res.
Aquest para molt, eh?
Sí.
El Francesc Marc.
No, el Francesc Marc. No, el Ramon Rovira.
Vam trobar un dia a l'ascensor, que sí?
Sí.
Vam trobar un dia a l'ascensor.
Tu i jo?
Tu i jo.
Varios cops.
Ah, va, així ens hem trobat.
Sí,
hem parlat tant temps. Tu el dia el que hauries de fer, Ramon, és que... No, no, és que el propietari del grup conegués el Ramon Bartolí.
Ah, sí, home.
És igual, no caldria, tampoc.
Per què?
No, perquè, escolta'm...
Vas trobar l'ascensor, el propietari del grup?
Sí, molts cops.
I què?
Bueno, molts alguns, vaja.
Sí, i què?
Bé, sí, sí, també molt educat i molt... Molt ben vestit, també. No sé, és que no sé què més vols que digui. Doncs pues bé, molt bé, sí.
Escolta, un dia, caram, segur que...
Sí.
Fer, no?
Sí, sí, sí.
Que et conegui. Però que vingui Jordi, també.
Clar, que vingui Jordi.
Sí, tant.
Que vingui Jordi, que és el culpable de tot. Perquè, clar, tot això passa perquè tu has provocat això.
No, no, sisplau, que ara vull que parli ell. Alguna cosa més?
No, tinc res més a dir. En realitat, ja està, ja ho tenim, això.
Doncs gràcies per venir.
No, de res. O sigui, el teu dubte era si estava guionat, allò.
Guionat i posar-te cara, perquè com que... A mi m'animes molt, eh?
Ah, que bé.
Els silencis m'animes, sí.
Bueno, de debò, gràcies. Mira, la cursa també m'ho va dir algú. Va venir gent a saludar.
Sí, perquè ara ja ets una celebrity, ara.
No, tant com celebrity no, però, bueno, ja ho veurem.
Has vist alguna sèrie de...
Algun dia.
Has vist alguna sèrie d'atemptats?
No.
No. Has vist alguna sèrie últimament?
Tampoc. És que estic molt ocupat últimament. Sí, això del diàling em porta de cap. Culpa teva, tot és culpa teva. Sí, sí.
És un...
Jordi. No, Ramon Rovira, per favor. La condueix.
Us vaig a donar una idea. Heu pensat el Bartolí i tu, Basté, fer una versió nova de l'Estranya Pareja?
Sí, estaria bé. Estaria bé. Ens fotem en un teatre en silenci, llavors comences tu a parlar.
Sí, només parlaria jo, està clar. Perquè tu no diries res, que ja saps marcar molt bé els tempos.
Ui, ui, ui.
Bueno, escolta'm una cosa, que es farà tard i després no arribarem a temps a fer tot el que hi ha previst a l'escaleta. Què toca ara?
Ara sèries. Gràcies a tots. Fins ara, que vagi bé.
Adéu, bon dia.
Pots deixar de suar.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Calcular la quota de la meva hipoteca amb el simulador en un minut?
Ho firmo.
Que un expert m'ho expliqui tot sense compromís?
Ho firmo.
I després contractar la que millor s'adapta a mi? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. Obre el simulador, calcula la teva quota i t'ajudem a trobar la millor hipoteca per a tu a banksabadell.com/hipoteques. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
Saps que només durant aquest cap de setmana et donem 40 minuts per moure't amb les nostres motos 100% elèctriques? Descarrega't l'app d'Acciona Mobilitat i utilitza el codi FINDE40 en registrar-te per moure't de manera sostenible amb 40 minuts gratis. Acciona Mobilitat. Compartint per una ciutat millor.
Si vibres amb un gol a Cornellà al Prat o amb les celebracions a Montjuïc, el teu cor... és Perico. I el teu lloc, Dazón. Gaudeix del proper partit del Reial Club Deportiu Espanyol i de tots els esports que vols, on vulguis i quan vulguis. Pericos, benvinguts. Subscriu-te a Dazón.com.
La batalla més èpica de tots els temps arriba al Teatre Romea. Paraíso Perdido, un espectacle d'Andrés Lima, protagonitzat per Pere Arquillué i Cristina Plazas. A partir del 26 d'octubre al Teatre Romea, 6 úniques setmanes. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i a bromentrada.com.
Vine a la Fira del Bosc de Sant Celoni.
I esperem els propers 22 i 23 d'octubre amb activitats per tota la família.
Productes quilòmetre zero, espectacles i concerts, art, tallers, espais gastronòmics i molt més.
Vine a Sant Celoni. Més informació a santceloni.cat.
Rolex Daytona.
Rolex Submariner.
Rolex GMT.
Rolex Explorer.
Rolex Judgemaster.
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta dissabte 29 d'octubre El Salto, la companyia de Jesús Carmona. L'estrella del flamenc i coreògraf mostrarà el seu talent amb la seva darrera creació. Gaudeix d'aquest espectacle de la 39a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural. Entrades a lafactcultural.cat.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Soc l'Elisenda Camps i us vull parlar de Low Baila, o la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise. Organitzen actes d'alt nivell per particulars i empreses. Convencions, celebracions, viatges d'incentiu, tot allò que t'imaginis. A Low Baila ho fan realitat i cuidant els mínims detalls.
Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Low Baila.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900 102 103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
Què fas els dies 4 i 5 de novembre? L'ONG Pallapupes et necessita. Som els beneficiaris de la campanya de Condis La ceba que fa riure i estem buscant persones voluntàries per assolir el nostre repte, omplir de riure els hospitals. Ens ajudes? Apunta't ara a pallapupes.org i tria el supermercat Dia i Torn que et vagi millor. El 100% de la recaptació es destinarà a l'entitat.
Demanar fotografies íntimes a un o una menor no és un joc, és abús. Si ho saps i calles, també és abús.
Campanya de l'Ajuntament de Lleida contra els abusos sexuals a menors. No és un joc, és abús. Més informació a paeria.cat.
Aquesta tardor, protegeix-te el doble. Si tens més de 60 anys, ets professional de la salut, pateixes una malaltia crònica o estàs embarassada, ja pots demanar dia i hora a La Meva Salut, Cita Salut o al teu centre d'atenció primària per vacunar-te contra la grip i la dosi de record contra la Covid-19. Més informació a canalsalut.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes Freqüents sobre Energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgi.
Si busques inspiració, puja al nou Kia Sportage o a qualsevol model de la gamma SUV de Kia. A més de gaudir del seu disseny modern, sempre estaràs connectat amb la seva tecnologia d'avantguarda. Aprofiten les condicions especials fins al 31 d'octubre. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Descobreix el que t'inspira.
Gaudim junts del teatre?
Ara, si vas al Teatre Barcelona, queda't a dormir la mateixa nit en un hotel de la ciutat i gaudeix d'un 15% de descompte. Fes una reserva directa a l'hotel i presenta l'entrada quan facis el check-in.
Més informació a mésquehotels.cat. Organitza el Gremi d'Hotels de Barcelona. Col·labora l'Ajuntament de Barcelona.
Avantatge no acumulable a altres promocions de l'hotel.
Per presentar el sorteig 11 de l'11 de l'11 hem fet venir la Laura. I ara veureu per què. Laura, digue'ns, quin dia vas néixer?
L'11.
De quin mes?
De l'11.
A quina hora?
A les 11 i 11.
I ara digue'ns el teu número preferit.
El 6.
No, home, no. Vinga, va, digues al final.
Ja hi ha a la venda el sorteig 11 de l'11 de l'11, amb 11 milions d'euros i 11 premis d'un milió. Aquest 11 de l'11 també pot ser el teu dia.
El 6, també que anàvem.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 Bs. Bo, net, bonic, net, barat, net, i boom! Mobles Boom. Especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
La llum, el gas, la hipoteca, la gasolina, la compra... És el moment de començar a estalviar i a Verti volem ajudar-te. Per això tens la teva assegurança de cotxe des de només 180 euros amb revisions i manteniment il·limitats durant un any. I com sempre amb un servei 100% digital podem gestionar la teva assegurança des del mòbil o l'ordinador. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Diu, au, papachi. Opa, Joaquín.
Diu, què tal, com estàs?
Diu, bueno, preocupado, és que em surt el gallet.
Tengo a mi hija en cama con gonorrea.
Diu, bueno, pues has tenido suerte, que al menos es vasco.
Perquè la ràdio és així.
Un quart de 12. Hola, Pere Solà, Jim Ferrer, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Alejandro Parés, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui, aprofitant que parlem d'aquí uns moments de la pel·lícula Un any o una noche sobre els atemptats de París del 2015, us hem demanat que ens porteu i recomaneu sèries i documentals al voltant d'atemptats i de terrorisme. He de dir que d'aquesta primera sèrie que parlarem ara, que és aquesta...
Edició especial.
Fusillade dans le centre de Paris.
Plusieurs explosions.
Jo recomano que la gent abandoni les sèries que està mirant ara, que les deixin una tarda o una nit lliures, sí, i que se'n vagin a veure aquesta producció de Netflix de 3 capítols, que es diu 13 de novembre, que és, al meu entendre, i de la majoria de la redacció, perquè pràcticament l'ha vist la majoria absoluta de la redacció, que és impecable. Que és, per mi m'ha semblat una sèrie de 3 capítols impecable, que no busca la llàgrima fàcil, que busca... que et colpeix molt, sobretot al final, però que és una... que és una mirada molt, 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 molt periodística del que va passar, aquell 13 de novembre a París. Tu l'havies vist ja o no?
Jo he de reconèixer que no, però vaig rebre un consellet i em van dir en Basté li encanta aquesta sèrie. I vaig dir, doncs, la miraré sencera, la vaig veure ahir, la Marta a l'entrada de la redacció m'ha dit fas mala cara i dic normal, em vaig passar 2 hores plorant perquè em sembla un relat corprenedor. Sobretot mireu perquè no tira de recreacions, no tira d'imatges dures, només aprofita els testimonis parlant a càmera mentre et posen un mapa, per exemple, de la sala Bataclan on estava cadascun, i és que no cal ni tancar els ulls per fer una recreació exacta de com van ser els fets d'aquella fatídica nit de novembre. O sigui, històries com... la parella que es feien els morts enmig de cadàvers. Vull dir, és que són històries que no et deixen indiferent i que són un gran exercici de periodisme, de fet, perquè es té una mirada molt més periodística que no pas, a vegades, documental. Això sí, s'hauria de parlar de si és una sèrie documental, encara que té 3 episodis, o senzillament és un documental de 3 hores, perquè està fet perquè te'l miris, t'asseus al sofà, l'acabes... I t'has d'anar a mocar.
Jo encara no l'he vist. No, pues mira, sí, pendents.
Mira, la dava de bo, són 3 capítols... 3 capítols durs, molt durs, però sobre un relat que, esclar, és que jo no me'n recordava, imagina't, vam fer el programa especial, però és que era una època que feien els programes especials per atemptats cada quart d'hora, gairebé, no? I perquè n'hi havia per tot arreu, us en recordeu, sí, aquella època, però no me'n recordava, i això ho vaig veure gràcies al primer capítol, el primer, només començar, que és que no va ser només la sala Bataclan, sinó que van ser un seguit de bars que hi havia en un recorregut gairebé lineal al
voltant
de
l'estadi. I al voltant...
Això comença, de fet, amb l'estat de França, que és on va haver-hi la primera bomba just a l'exterior.
Que jo el vaig començar i vaig dir, m'he equivocat.
Sí,
m'he equivocat pensat... perquè estic esperant la sala Bataclan i això és un altre atemptat que no recordo. I és perquè aquest recorregut suïcida dels autors l'havíem esborrat perquè el que va succeir a la sala de concerts va ser
massa. Hi ha Netflix també, això és a Netflix, 3 episodis a Netflix, que es diu 13 de novembre. També a Netflix hi ha un documental sobre els atemptats a Barcelona i Cambrils de 2 anys després, del 2017.
La cèl·lula se inicia a finales de 2014 con los 3 hermanos mayores.
Que sí. També són 3 episodis.
També són 3 episodis. Es titula 800 metres, com sembla que és la distància, no, que va recórrer la furgoneta, sí, a la Rambla. I és molt interessant perquè també està plantejada molt periodísticament. Al darrere hi ha 3 periodistes d'investigació, hi ha el Nacho Carretero, el Jesús García i l'Anna Teixidor, que ella és l'autora del llibre Els silencis del 17A, i que és molt curiós perquè passa a ser entrevistada, de fet, l'entrevisten pel documental, a formar part de la producció. A mitja entrevista paren i li diuen, escolta, tenint en compte que tu ets una de les persones que té més connexió amb els veïns de Ripoll, que ha pogut estar en contacte amb les famílies dels terroristes, ens interessa que et sumis a la producció. I en aquesta part és molt interessant, perquè a més ella té la teoria i que els atemptats tant de Barcelona com Cambrils vam passar pàgina molt, molt ràpidament, que aviat ens en vam oblidar. I en aquest sentit és molt interessant.
Uh-huh. Després hi ha una altra inspirada també a l'atemptat de la Rambla de Barcelona i aquesta sèrie de ficció que es diu La Unidad.
Señores, en breve estaríamos en hora. A partir de este momento, por favor, exactitud y precisión.
Es la hora.
La Unidad, com dèiem, a Movistar Plus. No passa a Barcelona, aquesta sèrie.
No passa a Barcelona. De fet, va sobre com la Policia Nacional intenta destapar una cèl·lula islamista, jihadista a l'Estat. I això sí, a la primera temporada hi ha un atemptat que és una furgoneta passant pel mig d'una avinguda per on està passejant la gent, i és inevitable pensar que està totalment inspirat en els fets de Barcelona. De fet, l'escena rodada per Dani de la Torre és tan, tan visceral que qualsevol persona que tingui un trauma relacionat directe o indirectament amb l'atemptat de Barcelona, no li recomano que el miri, perquè et posa tant en situació del que és viure aquest horror real. I a la segona temporada, a més, també té una escena que no t'espera relacionada amb el terrorisme, que és aquesta transmissió de com és fer la teva vida normal i corrent en el present, anar a sopar, anar passejant, i cada cop un no sé com qualificar-ho decideixi engegar-te la teva vida pels aires. Això ho transmet molt bé, te la recomano.
Això es diu La Unidad a Movistar, sí. Plus. També a Movistar Plus hi ha una altra sèrie que es diu La Chica del Tambor.
You cannot stop the devil.
Això és el de Múnich, no?, del 72, això?
Sí, arrenca a partir d'aquí. És una adaptació d'un llibre del John le Carré i passa després dels atemptats de Múnich de 1972, i explica com un equip del Mossad intenta captar una actriu per convertir-la en espia i atrapar un terrorista palestí, però sense que ella sàpiga per què està sent utilitzada. O sigui, ella no sap realment per a què l'estan preparant i per què l'estan captant. Està bé, perquè la protagonista és la Florence Pugh, que ara és una estrella i que és meravellosa, que era una de les protagonistes de Mujercitas, que ha fet aquesta pel·li de No Worry Darling, que ha tingut tanta polèmica, i també perquè el director és el Park Chan-wook, i això visualment ens dona garanties d'èxit.
Tenim una altra sèrie que porta amb el nom fa la cosa, que és la data, el títol, que es diu 22 de julio. Està filmint i va sobre atemptats a Noruega.
Sí, el 22 de juliol del 2011, un jove d'ultradreta, un nazi contrari al marxisme i a l'islam, va col·locar una bomba davant de l'oficina del primer ministre, matant a 8 persones, i després va anar a l'illa d'Utoya, on hi havia un campament del Partit Laborista, i va anar a disparar contra tot el que es movia, matant a 69 joves, que fins i tot n'hi havia de 14 anys. Va ser un esdeveniment que ens va paralitzar, sobretot perquè a més estàvem acostumats a un tipus de terrorisme i vam descobrir el terror que podia portar conrear els ideals xenòfobs i donar catifa vermella a principis d'ultradreta a les nostres societats. Això sí, la sèrie el que té és que intenta fer una radiografia tant micro com macro, o sigui, tant et parla dels atemptats com es radiografia com Noruega no era tan ideal com es creia en el moment en què va tenir lloc això, i veus com, bueno, vas veient les llavors de com la societat, fins i tot aquests paradisos que ens creiem, tenen un element de podrit a dins.
Clar, un bon complement a aquesta sèrie potser és un altre que està filmint, que és Tot allò que estimes, no?, que explica la relació entre una noia i un noi clarament amb pensament d'ultradreta, i com ella va descobrint que la persona a la que s'ha enamorat té unes idees polítiques i socials aterridores.
I també hi ha dues recomanacions més, que és la pel·lícula d'Utoya sobre aquest mateix atemptat, que és a Filmin, o la pel·lícula de 22 de julio, que la trobem a Netflix, dirigida per en Paul Greengrass, que també és un dels grans directors sobre terrorisme, perquè va firmar aquella pel·lícula que es deia United 93 sobre un dels vols de l'11 de setembre.
Hi ha una sèrie que es diu La línia invisible, que està a Movistar Plus, que va tenir molt èxit i que se'n va parlar molt sobre els orígens de tal. La majoria d'actors, per cert, són d'aquí, són catalans.
Sí,
eh?
Sí, sí, la majoria són actors catalans. I bàsicament el que explica aquesta sèrie és en el moment en què va traspassar aquesta línia invisible imaginària d'assassinar per primera vegada, no? Clar, la sèrie també va coincidir alhora, es va estrenar més o menys al mateix temps que Pàtria, i són com dues visions del mateix conflicte molt diferents. Potser Pàtria és més emocional i la línia invisible és més històrica, no? És per entendre el procés de la banda terrorista.
I potser hauríem de parlar perquè cap dels dos ha posat Pàtria en aquesta llista.
Clar.
Bueno, senzillament, bueno, trobo que hi ha recomanacions millors. I ja
n'hem parlat moltíssim.
Sí,
també.
Sí, és veritat, és veritat.
I això que deies tu, que els protagonistes de La línia invisible són catalans. L'Àlex Moner fa del Xavier Echevarrieta, que va ser el primer membre d'ETA que va assassinar algú, i l'Enric Auqué fa del seu germà, del José Antonio Echevarrieta, que formava part d'ETA i que tenia com la part més intel·lectual, no?
Es diu, com repetim, La línia invisible, està a Movistar Plus. Tornem a Netflix amb una sèrie que es diu Derry Girls. Aviam, això, en un minut, Alejandra i Pere, això és una comèdia?
Això és una comèdia, sí.
Sí, és una comèdia de riure a pulmó, i el més interessant és que és un grup d'amics, d'amigues, a Derry, a Irlanda del Nord, que senzillament elles viuen la seva vida amb l'Ira de fons, i és molt interessant com es van incloent pinzellades, com que se'ls fica un membre de l'Ira en el maleter del cotxe en un episodi, o elles estan fent el festival de talents del seu curs mentre els seus pares estan veient l'atemptat d'Omagh a la televisió, on van morir 29 persones. I de fet la tercera temporada té una manera d'acabar relacionant-ho tot amb els troubles, que n'hi deien, que és acabant amb l'acord de Divendres Sant.
I té, al final és super emotiu, és molt maco, a mi m'ha semblat una preciositat, i realment el que t'explica la sèrie és com la teva vida pot continuar i té sentit malgrat tot el que hi ha al voltant no en tingui gaire, no?
I a més que et parla del conflicte des del punt de vista d'uns catòlics, que no estan a favor de les calamitats, però hi han après a conviure. Tu ideològicament saps que odien en els anglesos, són contraris al terrorisme, i és molt interessant això, veure aquesta quotidianitat, i sobretot mireu-la, perquè és de les coses més divertides que tenim a qualsevol plataforma. És que jo crec que poques sèries et fan riure tant a tots els seus episodis com aquesta.
I si la podeu veure en versió original subtitulada, feu.
Tot sempre. Gràcies a Netflix, gràcies a Alejandra Palés, Pere Solà, Gim Ferrer. La setmana que ve més, no sé si millor, però que la setmana que ve més segur.
Ho intentarem.
Vinga, d'aquí uns moments parlem, de segon, sobretot el que parlàvem de la primera sèrie, de la Sala Bataclan de París. Hi ha una pel·lícula que s'estrena en breu que es diu Un año, una noche, que ha dirigit el gironí Isaac i la Cuesta, sobre un llibre d'un dels supervivents de l'atemptat a la Sala Bataclan, que ha fet un llibre que es diu Paz, Amor i Death Metal, sobre el que es basa aquesta pel·lícula. Es diu Ramon González, que també serem nosaltres aquí al Món RQ, al costat d'una altra persona, d'un català, que ens va il·lustrar i ens va ajudar a fer un programa especial el dia d'aquells atemptats del 2015, que era un català que es diu Ignasi Rovira i que va ser testimoni dels fets. De seguida, tots tres, al Món RQ.
Amb l'alarma de Movistar Prosegur, si passa res a casa, t'avisen abans de 29 segons. Menys del que tardes a fer-te un cafè abans de començar la feina. I amb el servei Acuda et guardem les claus per si te les descuides. Aconsegueix l'alarma de Movistar Prosegur per 9,90 euros al mes durant 4 mesos si la contractes fins al 31 d'octubre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Ara que els preus no paren de pujar-se, a Bricomart estem al teu costat. Per això ara t'oferim preus encara més baixos en centenars de productes. Al teu costat, amb preus encara més baixos per ajudar-te en els teus projectes de construcció i reformes. Bricomart.
Ets una pime del sector industrial? Tens previst fer una inversió? Més de 30 milions d'euros bonificats. Més de 100 pimes industrials catalanes ja se n'han beneficiat. Avalis canalitza els fons Next Generation, que et permeten reduir els costos financers i fer realitat els teus projectes d'inversió. Ara és el moment d'invertir. Amb Avalis tots són beneficis. Més informació a avalis.cat.
Hi ha moltes maneres d'emocionar. De vegades és quelcom tan gran com una obra d'art. D'altres és tan breu com un silenci. Sí, hi ha moltes maneres d'emocionar-te, com les que et faran sentir la increïble silueta subcoupé de l'Audi Q3 Sportback o la increïble esportivitat de l'Audi Q5 Sportback. Perquè si cerques noves emocions, les trobes. Gaudeix sense esperes de les unitats disponibles. Xarxa de concessionaris Audi.
Com puc estalviar en llum?
I en gas?
Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes Freqüents sobre Energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgy.
Benvingut al Wish Off de fa 10 anys que estem casats i aquesta flama cal avivar-la. Ho rebrem amb un deliciós combinat de fruita de la passió, cava i canyella. Per nosaltres, la benzineta de l'amor. I per descomptat, la nostra proa compta amb un romàntic espai per recrear el petó més famós del cinema. Cada persona té el seu moment i cada moment el seu creuer. Deixa't assessorar i reserva el teu creuer de Costa Cruceros per 50 euros i amb fins a un 10% de descompte. Només a Creuer Fantàstic 2023 de Viatges del Corte Inglés. Consulta'n les condicions.
RAC més 1 Podcast.
Us agrada viatjar? Fins a quin punt creieu que coneixeu Catalunya? RAC més 1 i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera.
Redescobrim alguns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC més 1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
RAC més 1.
Tots som
més.
RAC 1.
Saps que només durant aquest cap de setmana et donem 40 minuts per moure't amb les nostres motos 100% elèctriques? Descarrega't l'app d'Acciona Mobilitat i utilitza el codi FIN de 40 en registrar-te per moure't de manera sostenible amb 40 minuts gratis. Acciona Mobilitat. Compartint per una ciutat millor.
Si vibres amb un gol a Cornellà al Prat o amb les celebracions a Montjuïc, el teu cor és Perico i el teu lloc, Dazón. Gaudeix del proper partit del Reial Club Deportiu Espanyol i de tots els esports que vols, on vulguis i quan vulguis. Pericos, benvinguts. Subscriu-te a dazón.com.
Busques una parella compatible, compromesa i que no et faci perdre el teu valuós temps? No som una aplicació online, som l'agència Samsara. 25 anys ajudant a persones a trobar la parella perfecta. Truca'ns al 93 362 23 29. Samsara.es. Persones interessants t'esperen.
Surrealista. Ho trobo surrealista.
El mètode Gronholm segueix fent història al Teatre Poliorama. Només fins al 14 de novembre. És ara o mai. El fenomen teatral de Jordi Galceran finalitza la seva última temporada amb Marc Rodríguez, Enric Cambrai, Maru Llamolins i David Verdaguer. El mètode Gronholm. Una comèdia del tot imprescindible. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
El Pallars Sobirà t'espera. Deixa't sorprendre per la fauna salvatge envoltada de parcs naturals. Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?
El mite del piano Ivo Pogorelich inaugura el 23 d'octubre al Palau de la Música Catalana la nova temporada de concerts de l'Orquestra Simfònica Franz Schubert Filharmonia, amb el segon concert per a piano i orquestra de Chopin, el compositor que el va convertir en llegenda.
Entrades a la venda a palaumusica.cat i a franzschubertfil.com.
Soc l'Elisenda Camps i pels meus viatges confio en Tarawa, del grup Wise. A Tarawa tenen les millors experiències per les teves vacances. Experiències personalitzades i úniques. Viatges sostenibles i a mida per tot el món. Tarawa t'ho fa realitat.
Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Tarawa.
Experiència, confiança, seguretat, tranquil·litat. Si vols vendre o llogar el teu pis o la teva casa, truca al 664-652-798. Pai House, immobiliària i assessoria especialitzada a Barcelona, Maresme i Costa Brava. Telèfon 664-652-798. Pai House, l'opció millor. 664-652-798.
El Premi Batec d'Innovació Educativa celebra la 20a edició amb novetats importants. El guardó vol reconèixer la feina dels centres educatius que entenen l'educació com una eina efectiva per a la transformació social i per això dona veu als infants i a les comunitats educatives. Es poden presentar projectes fins al 30 d'octubre. Més informació a educació.paeria.cat.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900 102 103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
José Corbacho, des de Sòria, què tal estàs, estimat?
Bon dia, digue-li Sòria, digue-li Mèrida, eh?
Ah, Mèrida, Mèrida.
Bueno, ya diuen Sòria pura, cabeza de Extremadura, tu quan ves al peu de la iglesia.
Este hombre merece un premio, eh?
Perquè la ràdio és així.
11:35. El 13 de novembre de l'any 2015, el jihadisme va colpejar amb força, molta força, diferents punts de la ciutat de París, entre elles la sala Bataclan. Els terroristes van entrar al recinte, on s'hi celebrava un concert de la banda de rock Eagles of Death Metal, i van començar a disparar de manera indiscriminada als assistents. Aquells atemptats van impactar al món, a la societat francesa, però sobretot els que ho van viure en primera persona. Un d'ells és Ramon González, un espanyol establert a París, que va plasmar la seva experiència en un llibre que es titula Paz, Amor i Death Metal. Precisament aquest mateix llibre ha servit de base per una pel·lícula que s'estrena d'aquí a dos dies, divendres, que es diu Un año y una noche, que ha dirigit l'Isaki Lacuesta. Hola, Isaki, bon dia.
Bon dia, Jordi, com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, i felicitats per la pel·lícula.
Has pogut veure-la, sí?
Sí, 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 ja l'he vist i em va semblar... Em va semblar magnífica, i deixa'm dir-te una cosa, Isaki, que a més jo recomano molt, que hi ha una sèrie, ara ho comentava, que es diu 13 de novembre, que està a Netflix, que a més es complementa molt bé perquè hi ha un efecte darrere d'aquesta sèrie, que és l'efecte psicològic, del qual ara en parlarem amb Isaki. I l'altre és Ramon González. Ramon González, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Hola, Ramon.
Hola, Isaki, ¿qué tal?
Muy bien.
L'última vegada, Isaki, que vam parlar amb tu per l'estrena de la sèrie Apagón, ens vas dir que qui et proposa fer la pel·lícula és precisament és un productor que es diu Ramon Campos. Va ser ell qui va veure més clar que s'havia d'adaptar el llibre del Ramon González?
La qüestió és que el Ramon Campos havia estat a París la nit dels atemptats amb la seva família. Mm-hmm. I això el va marcar molt. I sabia que eren temes que m'interessaven i crec que per això em va proposar el llibre del Ramon González. Però per mi el moment determinat va ser quan vas conèixer el Ramon González i la Mariana i em van començar a explicar les seves històries.
Clar, perquè hem llegit que la teva primera reacció quan vas parlar amb el Ramon Campos va ser dir-li que no. Però per què no? Per la delicadesa del tema? Perquè no t'interessava? Perquè no ets francès? Per què?
M'interessava molt, però vaig pensar que no estava capacitat per fer una pel·lícula sobre Bataclan ni sobre el terrorisme. I va ser el conèixer-los amb ells que vaig veure que en realitat era una pel·lícula sobre ells. Llavors sí que vaig veure la capacitat de fer un retrat de persones.
Mm-hmm. Com dèiem, el guió és una adaptació d'aquest llibre, Paz, Amor y Death Metal, del Ramon González, que ell estava a la sala Bataclan amb la seva parella i una parella d'amics, que és el que passa, efectivament, en la pel·lícula. Ramon, ¿qué te ha parecido la película y cómo te ves en ella?
Pues la película me ha gustado mucho. Y bueno, pues me veo... Es extraño, ¿no? Es extraño verme porque es una libre adaptación, como decíais, pero me reconozco, sí, me reconozco en muchas cosas.
Yo creo que la proyección que más ha sufrido en mi vida es la vez que os enseñé la película a vosotros. ¿Sí? Sufría por los momentos en los que os parecíais y por los momentos en los que hemos hecho cambios en vuestra vida.
¿Sí?
Hem de dir...
Sí, recordo aquesta projecció, sí, en París, no? En setembre de l'any passat, fue.
Mm-hmm. Hem de dir que la pel·lícula no se centra tant en els fets que van tenir lloc dins de la sala Bataclan, sinó que, això diguem-ho molt clar, eh? És a dir, la pel·lícula és molt, Isaki, dels efectes psicològics que va deixar en els supervivents, no? Interpreto que el que t'interessava era més el després que no el durant.
Doncs la pel·lícula, de fet, és una història d'amor i crec que ens interpel·la per aquesta idea de que a tots ens pot passar que la nostra vida canvia dos cop i volta, no? Te'n vas a un concert i un segon després ets una persona diferent. I el que més em va impactar va ser tot el que no surt, perquè no pot sortir als mitjans de comunicació, de com això afecta la seva vida quotidiana. I el que més em va impressionar d'ells és com segueixen apostant per viure, pel rock and roll, continuen anant a concerts, continuen ballant i s'han sobreposat a tot això, no?
Je suis obsédé par la peur d'oublier quelque chose.
Ramon, c'est pas ça.
La película, Ramón, empieza con uno de los recuerdos visuales que explicas en el libro, porque hablas de una luz anaranjada.
Sí, es el primer recuerdo con el que empieza el libro y empieza así porque cuando me lancé a escribirlo era el recuerdo recurrente que yo tenía durante esas primeras semanas. Y sí, es una luz, yo la recuerdo anaranjada. Bueno, luego en la película me parece que ese tema está retomado de bastante bien, no quiero hacer spoilers, pero está muy bien. Y sí, es una imagen recurrente y también está plasmada en la película de manera artística. Me encanta, la verdad.
Y vamos, y por lo que vimos también no tan solo en el libro, sino también en el documental que antes te hablaba, hacía frío, y tú tenías frío, recuerdas también, ¿no? Porque escribiendo el libro recordabas mucho una luz blanca.
Sí. Sí, el contraste con la luz, porque antes de que entrar los terroristas todo estaba oscuro, salvo las luces del escenario, y luego de repente cuando abro los ojos, no solo veo a los terroristas, sino veo esta luz tremenda que tenía también algo casi de, no sé, de cómo llamarlo, pero de apocalíptico, perdón por la palabra, que suena un poco exagerada, pero fue así, sí.
Isaki, tot i que la pel·lícula mostra alguns moments molt tensos dins de la sala Bataclan, hi ha una cosa que la pel·lícula fa molt amb molt carinyo, que és que no ho recreu gens en la part violenta. De fet, no veiem ni els terroristes. Com veu decidir què mostràveu i què no calia mostrar del moment de l'atac?
Doncs pràcticament aprenent sobre la marxa. La pel·lícula té una lògica, que és la lògica que comença després de l'atemptat, i té la lògica de les persones que han vist coses que haurien volgut no veure, que volen continuar vivint, però aquestes imatges que intenten reprimir van emergint, van apareixent, i van apareixent de formes a vegades inclús contradictòries, no? I no són tant flashbacks com imatges que els assalten en present, a mesura que l'any següent va avançant. Vam decidir que no volíem mai els terroristes, vam decidir que no volíem mai impactes de bala, i en un moment vam pensar que podíem filmar el fossat fora de foco, que es veiés desenfocat, però a la que ho vam filmar ens vam adonar que resultava molt obscè, que inclús desenfocat tothom coneixia gent que estava allà, que són imatges que vam decidir eliminar.
Mm-hmm. Ja ens vas dir, Isaki, que les escenes de l'interior de la sala Bataclan s'havien rodat a la sala Apolo de Barcelona. Sí. Són semblants les dues sales?
Doncs sí, vam fer un càsting amb la directora d'art, amb la Laia Colet, vam fer un càsting de dotzenes de sales, de concerts, i finalment l'Apolo era la que tenia la volumetria més semblant, després hi ha un treball d'art molt potent, i el resum és que vam filmar la façana del Bataclan real, que estava tancat, vam haver d'incrustar una façana rodada en un altre lloc, i l'interior és a l'Apolo, que el que no sabíem és que el concert dels Eagles, clar, els Eagles of Death Metal estaven de gira, la van interrompre per culpa de l'atemptat, el següent concert havia de ser a l'Apolo.
Efectivament, i es va suspendre per culpa d'aquella atemptada, òbviament. Ramon, ¿cómo ha sido ver la recreación de l'interior del Bataclan en la película?
Quizás mi mirada hacia la película y hacia esas escenas que podrían ser más complicadas es la de un espectador, y es una mirada, también artística, porque ya he puesto mucha distancia con lo ocurrido y bueno, lo que dice Isaki, se parecen mucho y está muy bien hecho. Y pues las escenas pueden ser un poco más duras. Yo cuando Isaki nos mostró la película en aquella proyección de la que hablaba, me pareció que estaba todo muy bien constituido, muy bien hecho. Y bueno, digamos que sentí una especie de extraño alivio o de confort, que puede sonar de nuevo muy extraño, al ver que era exactamente como mis recuerdos, que bueno, eso me gustó, digamos. Sí.
Uh-huh. Intentamos hacerlo como nos decías tú, ahí fuimos siguiendo tus indicaciones.
Sí, claro, porque has dicho una cosa, Ramón, que es que has puesto mucha distancia.
Sí. La puse ya justo después del atentado, hablando mucho, porque yo necesitaba hablarlo, igual que mi novia era lo contrario. Al escribir también fui sacando la historia, luego al hacer entrevistas con el libro, y ahora en todo el proceso con Isaac igual, entonces eso me permite acercarme a la película. Bueno, si no hubiera podido ver la película, no hubiera podido estar tan dentro de ella en algunas cosas, así que bueno, es una ventaja.
Va haver-hi una cosa molt bonica, que quan vam rodar el concert, els quatre amics, l'Ivan, la Mariana, però també el Ramon, la Mariana, però també l'Ivan i la Maria, que són els quatre amics que van anar al concert, ells van venir al rodatge de la filmació a l'Apolo. I van aparèixer, per sorpresa meva, vestits amb la roba que portaven la nit del concert.
¿En serio? ¿Fuisteis con la ropa al concierto, Ramon?
Sí, pero hay que puntualizar que no hay nada de ni de talismán ni de querer recrear exactamente. En mi caso fue porque llevaba 4 o 5 años sin ir a un concierto de rock y no tenía otra ropa para la escena. Entonces, pues por eso, para quitarte un poco de...
Me encanta que quieras quitarle peso a eso. Sí. Yo siempre digo que hay algo catártico ahí, sí, y claro. Tú lo niegas.
Sí, pero no sé, puede ser, o fue quizá algo de, bueno, esta camisa me protegió, no sé la verdad cómo explicarlo, pero bueno, sí. Sí, fuimos con esa ropa.
¿Te molesta, Ramón, hablar todavía y recordar todo aquello?
Sí, me molesta, no me molesta, no, uh-huh. No. Cuando es un enfoque, digamos, artístico, cuando es un enfoque ligado a una obra, no me molesta, al contrario. Parece que es importante, sí.
Estamos hablando del foso, porque es una, para entenderlo, estamos hablando de una parte del Bataclan donde pasó lo más espantoso. Conseguiste refugiarte, en el libro lo cuentas, en una habitación de la sala. ¿Cuánto tiempo estuvisteis ahí dentro?
2 horas.
Sí. ¿Estabais muy pendientes del móvil?
Sí, claro, porque escuchábamos ruidos que venían de la sala. Nosotros estábamos vamos a una cierta distancia, pero se escuchaba todavía, entonces no sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos si los disparos eran de la policía, si seguían allí. Entonces, desde fuera, eran los amigos, ¿no?, que leían la prensa en ese momento.
Uh-huh. ¿Has visto la serie 13 de noviembre o no?
Sí. ¿Y? Sí, la vi, me gustó mucho, he visto que la has comentado y me parece que se complementa muy bien. Sí,
es que yo creo que la gracia, de verdad, yo recomiendo a la gente que la vea, entre otras cosas porque es básicamente muchos testigos de lo que allí pasó, y creo que la serie tiene un componente que se va materializando casi como un acompañamiento a la película, que es ese último capítulo, básicamente los últimos 20 minutos, donde hay una concepción psicológica, evidentemente, de la gente que tuvisteis que sufrir todo aquello. Creo que los vecinos de la sala se volcaron en vosotros, ¿no? ¿En qué te conmovió más de lo que viviste después?
Sí, pues, ¿qué dices? La ayuda de los vecinos de las calles cercanas al Bataclan. Y bueno, pues estaba la barbarie esta noche, ¿no? Lo que vimos, lo que se vivió, pero también la ayuda entre nosotros, entre los supervivientes. Y bueno, pues digamos que esa es la parte humana, ¿no?, de todo aquello. Por fortuna, pues desde la policía, los bomberos, los médicos, todo el mundo, la verdad, los vecinos, y hay que quedarse con eso.
Qui vivia tocada a la sala Bataclan a París és l'Ignasi Rovira, un català a qui ens va ajudar molt, perquè gràcies al seu testimoni de la nit dels atemptats vam poder veure el que allà passava. Hola, Ignasi, bon dia.
Hola, molt bon dia.
La tens molt present aquella nit encara, 7 anys després?
Doncs mira, la veritat és que aquella nit jo crec que no se m'oblidarà mai.
Mai.
No se m'oblidarà mai per moltes coses, però ara estava dient una cosa que em sembla que no s'ha dit prou vegades, o no d'una manera prou contundent, i és l'ajuda. L'ajuda que es va donar de manera altruista, l'ajuda dels parisins que obrien les cases, els taxis gratuïts que portaven a la gent a casa seva perquè no es podia anar pel carrer, gent que t'obria la porta perquè tu estaves al carrer i et demanaven que entressis a casa seva per estar-se assegurats de que no paties cap risc. I tot això, al final, sí que, per sort o per desgràcia, a les persones que estàvem allà se'ns tendeix a oblidar. Ens en recordem molt del que va passar de dolent, perquè, clar, va ser una tragèdia de les pitjors que he viscut, si no la pitjor. Però també va haver-hi una vessant humana que s'ha de ressaltar, jo crec.
Uh-huh. On està casa teva? O estava? A quina distància de la sala Bataclan?
Mira, jo el Bataclan el tenia, doncs, a un carrer i mig.
Un carrer i mig. Recordes en quin moment et vas adonar que alguna cosa no anava bé?
Sí, jo recordo que jo estava fent mal sopar. Ja estava parlant per telèfon amb una amiga meva que vivia al mateix barri que jo. En aquella època hi havia una fira en una plaça que es diu la Place de la Bastille, on hi havia, bueno, una anòria i diverses activitats lúdiques. I jo vaig començar a sentir com molts sorolls com de petards. I als 5 minuts li vaig dir pel telèfon: ostres, sí que estan pesats amb tant de petard, potser que parin. Vam penjar i als 2 minuts em va trucar i em va dir: escolta, que no són petards, que és el Bataclan i és un atemptat.
Buah. Clar, i allà, bueno, m'imagino que devia ser una nit d'una extrema tensió, devies escoltar i veure l'arribada d'ambulàncies, fins i tot de l'exèrcit, de la policia...
Sí, bueno, jo donava la mala sort, entre cometes, aquell cap de setmana, perquè, bueno, l'atemptat va ser un divendres. Volava de Barcelona cap a París una amiga meva que em venia a veure. De tal manera que quan ella va aterrar a l'aeroport, 5 minuts després va començar, doncs, l'atemptat. Vaig haver de sortir a buscar-la perquè ella no sabia ni on jo vivia, i sí que recordo que era difícil. Era difícil, primer, perquè la policia intentava impedir-t'ho. Era difícil perquè els carrers estaven tallats, estaven els militars, paramilitars i serveis d'emergència. Es va muntar també com una tenda per poder atendre, doncs, a les persones que estaven, doncs, necessitades. I recordo que al final era com si estiguessis com en un videojoc, però tu sabies que te l'estava jugant de debò. I és una sensació que jo crec que no hi ha paraules per descriure, però el cor et va a 7.500, no pots respirar bé, no deixes de donar-te voltes, veus ombres on no n'hi ha, és desesperant, és la terror.
Ignasi, moltes gràcies per haver-nos acompanyat al Món RAC1 avui.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Ignasi.
J'ai rien dit. Ah, me regardez pas comme ça.
No sé, Isaki, si diries que la pel·lícula és molt més honesta que no pas èpica. És a dir, no presenteu les víctimes com herois, sinó gent que es va adaptar com va poder al que els va tocar viure.
És que així mateix ens ho va explicar el Ramon. I en general, tots, l'Ivan, per exemple, ens explicava com s'interposava entre les bales i la Maria per protegir-la, i ho explicava d'una forma tan humil. Sempre comparava, com ens ho explicaven ells, amb els testimonis dels documentals nord-americans, que han viscut experiències similars en la mesura possible, però que per la cultura que tenen ho tendeixen a portar tot cap a l'èpica. Aquí era el contrari.
Ramon, de las horas posteriores, recuerdas que llegaste a sentirte eufórico e incluso dices que si te hubiesen ofrecido la posibilidad de volver al principio de la noche sabiendo lo que iba a ocurrir, hubieses ido de igual modo al concierto. Eso, esa euforia que tenías era una especie de protección emocional, ¿no? Supongo.
Sí, sí, claro. Generada primero por la adrenalina de la propia sala, de haber sobrevivido y el hecho de sentirte pues un elegido. Obviamente es falso, pero durante esas primeras horas tiene ese efecto de decir, bueno, me hubiera gustado volver porque desde eso te crees que eres diferente y, claro, realmente lo duro empieza cuando llegamos a casa, nos acostamos, cierro los ojos y tomo conciencia ahí de lo que ha ocurrido y al día siguiente me levanto muy mal, pero esa noche estuve protegido en todo momento por esa química, ¿no? sí, tenía una euforia tremenda. Y a María le pasó igual, sí.
En cambio, una de las cosas sorprendentes de tu relato y que se ve claramente en la película es la decisión de tu pareja de no decir nada a su familia de lo que os pasó. Y claro, evidentemente tú no lo entendiste esto.
Sí, sí, fue una decisión muy radical que era difícil de comprender. Y no solo eso, es el empezar a trabajar prácticamente desde el día siguiente. Fue como si no hubiera pasado nada, en realidad. Entonces, para mí era muy extraño el no poder compartir con ella al principio esto. Ella obviamente me ayudaba y me acompañaba y me escuchaba, pero también llegó un momento en que me molestaba escuchar hablar de ella y decía, bueno, pues ya está, vamos a seguir, ¿no? No vamos a cambiar nuestra vida, nuestra manera de ser, ni vamos a continuar. Y entonces, eso que está en el libro, que está también en la película, era complicado para mí, ¿no? Era complicado para mí, por eso, pues, por ejemplo, con María, pues, ella como estaba, lo sentía como yo y lo intentaba superar como yo. Era más fácil hablar con ella al principio. Sí.
Hi ha un moment, Isaki, que les dues parelles es reuneixen a casa després de l'atac, que tenen por d'haver-se tornat racistes per culpa del que han viscut, no? Que en el fons és el que fa la pel·lícula, és el que vaja, no sé si era la teva intenció, és posar-nos a tots davant d'un mirall, no?
És que era esfereïdor, és una cosa que tots ens explicaven, que tenien aquesta por irracional, que de cop i volta descobrien que dintre seu hi havia algú que en pensàvem que no existia, no? Aquesta persona que tendeix a ser racista. I hi ha un moment esfereïdor també quan el Ramon real i el de la pel·lícula ells van veure un dels terroristes que disparaven i van a la policia a fer el retrat robot i descriu com és, que és calb, i llavors li pregunten de quina raça és i diu, això no lo sé, i diuen, però de quina raça, no ho sé, i apunten àrab, i després d'aquestes hores de fatiga i de tot l'atemptat el Ramon acaba firmant, no? I llavors es crea un sentiment de culpa totalment injust però comprensible.
Un any, una noche, divendres s'estrena, la recomano molt, està protagonitzada per un argentí que és Nahuel Pérez Vizcayart, per una actriu francesa que és Noémie Merlant, però també hi trobem el Quim Gutiérrez, que fa un dels papers, vaja, és l'amic de l'amic d'ells dos, l'Alba Aguilera, la Natàlia de Molina o l'Enric Auqué. És el càsting que volies, Isaac, i tu?
És un càsting superior que volia, és un càsting somiat. Sí, el Nahuel i la Noemí són dos superdotats, són de les experiències més bèsties que he tingut com a director, són increïbles, i llavors, no és clar, al voltant seu feia falta tenir un repartiment d'aquest nivell, no? I he tingut la sort que el Quim, l'Alba, l'Enric Auqué i la Natàlia de Molina s'hagin enrotllat a fer papers més petits que acostumen a fer, i les seves aportacions són fantàstiques.
Surt fer tan gana, com vam comunicar l'altre dia, que participa en una de les escenes quan el Ramon i la Celine tornen al poble, es reuneixen amb els seus amics i tots s'atreven a opinar sobre el que ha passat, i tot surt d'aquest concert. Una cosa molt important de la pel·lícula, que es basa en uns fets horribles, traumàtics, però s'ha de dir que té un punt positiu, que no surts enfonsat de veure-la. Clar, tu tenies clar, no? Suposo que el missatge final havia de ser d'esperança, Isaki.
Jo volia fer una pel·lícula molt propositiva, que reivindiqués els plaers col·lectius de continuar anant a concerts, de ballar, de follar i seguir junts, no? Sí, totalment.
Per cert, que Ramon, antes de l'atentado, eres consultor informático. ¿Te dedicas a esto todavía o no?
No, a raíz del atentado cambié de trabajo. Es algo que ya estaba ahí, pero digamos que cuando ocurrió tomé la decisión de cambiar, de que no podía vivir después de lo ocurrido como antes. Sí. Sí, ahora soy profesor de español.
¿Mantienes contacto con otros supervivientes del atentado al margen de tus amigos o no, de Carlos y de Lucía?
No. De hecho, tampoco durante el posatentado lo hice porque, bueno, no tuve esa necesidad. Como estábamos los cuatro, pues siempre hablábamos entre nosotros, pero si hubiera estado solo seguramente hubiera necesitado esa ayuda y ese estar con otros supervivientes.
Por cierto, ¿has podido acabar la novela negra que habías empezado antes del atentado o no?
Y sigo escribiendo, espero que pronto pueda terminar algo así.
Un año, una noche és la pel·lícula sobre l'atemptat a la sala Bataclan de París, que s'estrena demà passat amb la direcció del gran Isaac i la Cuesta, i que es basa en el testimoni de Ramon González, que va ser aquella nit allà a la sala Bataclan, i que sortosament tant ell com la seva parella se'n van sortir. Ramon, moltíssimes gràcies. Enhorabona.
Moltes gràcies a ti.
Isaki, espero que sigui un èxit, de debò. La recomano molt.
Jordi,
moltes gràcies.
Moltes gràcies. Com sempre. Al cine, gent.
Efectivament, efectivament. Gràcies, Isaki.
Una a tots.
Gràcies, igualment. 2:00 PM.
Ai, si estàs pensant en vendre casa teva, oblida't de tot l'estrès, la paperassa, els tràmits i visites amb Casavo. Casavo compra casa teva directament, sense intermediaris, i o pot trobar el comprador perfecte per tu. Amb la garantia i seguretat que tot surti segons allò acordat. Ells s'encarreguen de tot el procés perquè tu no t'hagis de preocupar absolutament de res. Entra ara a casavo.com i descobreix la forma més fàcil i ràpida de vendre casa teva.
Bartolí, que ja és el copresentador.
L'estrella, l'estrella.
Pràcticament, que divertit avui la tertúlia al final, eh? Sí. Ha estat com...
Ha estat... aparegut tu.
Ha estat un break, ha estat un break. Després de tanta solemnitat, un moment de, sí, de dispersió, doncs sempre, sempre va bé. Però escolta, potser que tirem un tall del diàleg. Sí. Mira, precisament és del Francesc Marc Álvaro, un tio fenomenal, que avui ha reivindicat el caràcter tropical que ha agafat darrerament la política catalana.
La política catalana que fa aires tropicals. És maco, és maco. Ja t'ho sabe, chico. Vam a votar. Vam a votar, corazón. Votemos ya.
Hosti, ho fas molt bé.
Ja t'ho sabe.
Va, demà Joan Julibert, Josep Martí, Neus Tomàs, Vicent Sánchez...
Ah,
sí? Bueno, aviam si és veritat o no, que demà vindrà...